y no te importa cuántos caigan por error.
Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas.
Ombres que es mouen, portes que grinyolen, presències estranyes i veus a la foscor. El misteri és un camí del que potser mai tornes. Descobreix-lo Arcanum, divendres de 10 a 11 de la nit al 107.7 FM, Ràdio Nova. Em nego a portar una corona d'or, perquè el meu Salvador la portava d'espines. Benvinguts i benvingudes a un nou programa d'Arcanum. Hem començat amb unes paraules del rei Balduí IV de Jerusalem, conegut també com el rei Porc, el Leprós i més endavant com a Balduí IV, el Sant. Avui parlarem de la reialesa. La veritat, una calamitat a la història i a tot el món. Però veurem també que la reialesa està plena de llegendes i de simbolisme. Veurem algunes creences i alguns casos molt misteriosos en el món de la monarquia. Veurem, per exemple, les creences sobre els seus suposats orígens divins i també el que es creia de que els monarques tenien capacitat per curar, a més de tenir el poder de la profecia. Veurem també el misticisme dels seus símbols i coneixerem les històries d'alguns reis realment especials. Comencem. Increïblement perjudicial ha estat sempre la de creure que el rei no era un simple mortal com tothom, sinó una divinitat. Això ja li donava al rei una posició encara més privilegiada de la que ja tenia. I per aquesta creença, els reis tenien moltes possibilitats de fer qualsevol injustícia i amb total impunitat. Les monarquies sempre han tingut una vida parasitària, mentre el seu país patia, les famílies reials sempre han viscut entre luxes pagats pel poble que sobreviu com pot. Ha estat així i segueix sent així. D'on ve, doncs, la creença de que els reis eren déus? És una idea que ja tenia una gran força a l'antic Egipte. El faraó era considerat un déu. Des del faraó Menes es creia així. Es deia que els seus orígens estaven en Re, el creador. I si els faraons no eren divinitats, almenys eren parents de les divinitats o intermediàries entre la divinitat i els humans. A Egipte s'identificava el faraó amb el déu Horus i els títols de la reialesa feien referència aquesta divinitat, com ara Horus d'or, tot i que també es deia el rei Netger, déu. Després de tot, els déus eren reis i, per tant, els reis eren els seus successors. I quan un rei es moria, es reencarnava en el seu successor. Es deia que els poders dels reis els donaven als déus i això els convertia en intocables. També a Grècia i a Roma els emperadors a vegades es consideraven a si mateixos com a déus, com per exemple Calígula o Aureli. I qui no els venerava com a divinitats podia ser castigat amb la pena de mort. Altres monarquies es van considerar divines, com per exemple el rei de Siam. Tractar amb ell implicava un complex protocol. No es podia mirar-li a la cara, i a la seva presència la gent havia d'estar agenollada i amb els colzes a terra. També tenia nom propi tot el que venia de la seva persona, com ara el seu alè o els seus cabells. Els reis babilònics, des dels temps de Sargó I, també es creien déus, tenien temples i rebien sacrificis. A la Índia també es veia el rei com una divinitat. I un altre cas es produïa al segle XIX, quan vivia a Orissa una secta que venerava a la reina Victòria com a la seva principal divinitat. A principis del segle XX, a la Índia, algunes sectes també creien que els Maharajas eren encarnacions del déu Krishna. Al tenir tanta relació amb la divinitat, també es creia que els reis tenien poders sobrenaturals, de manera que molts d'ells també complien amb funcions de mags i sacerdots, com a Egipte. És el cas dels emperadors japonesos. L'emperador, el Mikado, es considerava una encarnació d'Amaterasu, la deessa Sol, i el seu desequilibri podia ser fatal per tothom. Així doncs es creia que si el rei estava bé, tot el país i fins i tot tot el món podia estar bé. Tal era el gran poder dels emperadors. Fins i tot, un antic ritual sintoista es basa en casar l'emperador amb la deessa Amaterasu. L'any 1947 es va anul·lar aquest ritual, però l'emperador Naruhito va recuperar la cerimònia l'any 2019 per la seva coronació, decisió molt polèmica, entre altres motius, perquè va costar 1.700 milions de iens. I ara parlem dels símbols dels reis, perquè també tenen un fort simbolisme. Per exemple, la icònica corona indica poder. És rodona, cosa que indica la perfecció, i es col·loca el chakra corona, que representa el poder que ve de dalt. Per altra banda, l'espasa sempre ha significat la justícia i el coneixement. El ceptre és la força i és la fecunditat, la columna que sosté l'univers. El globus, l'esfera que es porta a la mà, indica el poder sobre un territori i, per extensió, el món. El tron simbolitza unió entre cel i terra, centre de l'univers. I a Escòcia podem parlar d'un altre símbol, que és la pedra de Scone, o la pedra del destí. Segons la llegenda, aquest rectangle d'arenosa és aquella en la que Jacob va tenir el somni de l'escala que portava al cel, per la que pujaven i baixaven els àngels. Es diu que l'any 700 va venir des de Toledo un home que al cim del Cerro de Bru va agafar una pedra de 200 quilos que va portar a Irlanda. Aquesta es va posar al Mont de Tara i al seu damunt van investir reis irlandesos. Si qui es posava al damunt de la pedra no estava destinat a ser rei, la roca cridava rebutjant-lo. Per això en deien Lia Fail, pedra del destí, en irlandès. Després la pedra es va traslladar a Escòcia, seguint aquesta tradició tan misteriosa. Un ritual per la monarquia que no és exclusiu d'Escòcia, sinó de pràcticament totes les principals monarquies del món, és la unció, que forma part de tot un ritual sagrat, ja que els olis eren una protecció i una manera de legitimar el poder del rei, que venia de la divinitat. Però quan parlem dels poders dels reis, no només ens referim a l'autoritat del rei sobre un país. També es creia que els reis tenien poders sobrenaturals. Aquests permetien tenir capacitats extraordinàries, com per exemple curar o tenir somnis profètics. Aquests eren coneguts com Somnia Imperii. És el cas de l'emperador Constantí, que l'any 313 després de Crist, abans de la batalla del Pont Milvi, l'enfrontament contra Massenci, va tenir un somni en què l'emperador va veure una creu que li portaria la victòria. Per aquest somni es va convertir al cristianisme i va convertir aquest culte en oficial a l'Imperi Romà. El rei Carlemany sempre ha estat envoltat de misticisme i ell també va tenir un somni molt important i profètic en el que Santiago, Sant Jaume, li anunciava que havia de recuperar els territoris espanyols ocupats per musulmans. Carlemany va veure al cel un camí d'estrelles que començava al mar de Frísia, s'extenia entre Alemanya i Itàlia, entre la Gàlia i Aquitània, passava per Gascunya, Bascònia i Navarra fins a Galícia, on hi havia llavors amagat el cos de Santiago, sense que se sabés. Fins tres vegades es va aparèixer el sant a Carlemany, quan encara no era emperador. Però el tema dels somnis profètics ja es veia a la Bíblia. Els seus reis, com ara Salomó, savi i mag, i també Nabucodonosor, ells podien veure el futur a través d'aquests somnis, i el fet de tenir-los donava sempre a les figures dels reis més aire de ser els escollits i d'estar connectats amb la divinitat. El rei García VI de Navarra va somiar en una cova amb la Verge Maria. Es va despertar sabent que tindria la victòria a la batalla. Així va ser, i agraït va fer construir el monestir de Santa Maria la Real de Nájera. Veiem altres casos. Alfons VII, a l'any 1147, quan amb el seu exèrcit s'aturava Almeria abans de que s'acabés el setge a Baeza, va veure com se li apareixia Sant Isidor i amb la seva protecció l'exèrcit va poder ocupar la ciutat. Com a homenatge es va fer el penó de Baeza, tot i que es creu que aquest va ser molt posterior i que, a més, no es va conquerir Baeza. Un altre poder sobrenatural dels reis era la suposada capacitat per curar. Sense cap mena de dubte, aquest poder era el que els acostava encara més a Déu, ja que per imposició de mans podien curar com si fossin sants. A l'edat mitjana, el toc de reis tenia una importància molt destacada. Fins al segle XVIII, la creença es mantenia i encara a principis del segle XX es creia en el toc de reis. Es deia que la adenitis tuberculosa era l'especialitat dels monarques, allò que més curaven, probablement perquè era una malaltia que podia curar-se sola de manera espontània, i això servia d'excusa per fer creure que eren els reis els que havien curat aquesta malaltia. Precisament per això a França, de l'adenitis tuberculosa en deien mal de roi, mal de rei, i a Anglaterra, King's Evil. L'adenitis tuberculosa era una de les malalties conegudes com a escròfoles i eren molt temudes a l'època. La primera curació d'aquesta malaltia gràcies a la intervenció d'un rei va ser per part de Merovingi Clodoveu, que va viure entre el 481 i el 511 després de Crist. El seu cavaller, l'Anicet, no podia curar-se, tot i que havia provat diferents remeis. Entre ells, menjar-se una serp en dues ocasions, que era el remei de l'època. El rei Clodoveu es va somiar curant a l'Anicet amb les seves mans. Així doncs, que al despertar-se va anar-lo a veure, va tocar a l'Anicet i va curar-lo. Aquest do va passar als successors del rei. Aquesta llegenda i moltes semblants es van anar estenent per fer creure a la gent que realment els reis eren divins i dignes d'adorar. Robert el Pietós també tenia fama de curar el mal de rei, i Felip IV el Formós, a qui fins i tot els estrangers viatjaven per demanar-li la curació. El francès Francesc I, després de la batalla de Pavia, va ser fet presoner per Carles V, moment en què molts malalts van demanar-li la curació. A França, precisament, molts reis van prendre com a patró a Sant Marculf, que era el més indicat per curar escròfoles. Anglaterra també tenia molta importància a la capacitat curativa dels reis. Es deia que el rei Lucius va ser el primer en curar escròfoles, tot i que és probable que Lucius fos un personatge mític en realitat. Segurament el cas més conegut és el d'Eduard el Confessor, considerat sant. Es deia que aquest rei era cast, potser perquè no va tenir fills. A més, anava a missa cada dia i es dedicava a moltes obres de caritat. Es preocupava tant per la gent necessitada que l'anomenaven Àngel de la Cort, tutor dels orfes i pare dels pobres. Una llegenda sobre aquest rei ens diu que un dia es va trobar un paralític pel carrer i el va portar a l'església, a Collibè. Llavors, miraculosament, el paralític va recuperar la capacitat de caminar. A més, aquest rei era molt devot de Sant Joan Evangelista i va prometre que mai negaria l'almoina a qui li demanés en nom d'aquest sant. Així doncs, un dia va arribar una gran prova pel rei. Se li va aparèixer a Sant Joan Evangelista, disfressat d'indigent, que li demanava almoina en nom del sant. El rei va veure que en aquell moment no portava ni una moneda al damunt, però estava decidit a complir la seva promesa i li va entregar el seu anell. Uns dies després, Sant Joan es va aparèixer a dos viatgers anglesos i va demanar que li tornessin l'anell i li diguessin que només li quedaven 6 mesos de vida i que ell mateix l'aniria a buscar quan passés aquest temps. El rei, al rebre la notícia, va demanar a tots els seus súbdits que resessin per ell. Va estar fent penitència fins la seva mort, el 5 de gener de 1066. 36 anys després, el dia de la festa de Sant Eduard, el 13 d'octubre, a l'exhumar el cos, el van trobar incorrupte i desprenia una agradable olor. Menys envoltats de llegenda i santedat, hi ha hagut altres casos de reis que es deia que curaven malalties, com ara Eduard I o Eduard II de Plantagenet. També Carles III d'Anglaterra, que va tocar unes 100.000 persones per curar-les, tot un rècord. Jacob I i Guillem III no creien en aquestes curacions, però acceptaven tocar els malalts per seguir les creences i donar esperances a aquests. Enric VIII i les seves filles Maria Tudor i Isabel I també van seguir aquesta tradició. I als països islàmics es creia que tota la família reial tenia la capacitat de curar la ràbia. També es creia a partir del segle XVI que els reis d'Hongria podien curar la ictèria. A Espanya no es creia tant en els poders curatius dels reis, però hi ha hagut algun cas. Es deia que Sancho II va curar una endimoniada. Per altra banda, a Catalunya hi ha el cas del príncep Carles de Viana, que és diferent pel fet que es creia que curava després de la seva mort. Aquest príncep estimat va morir de manera misteriosa, potser enverinat, el 23 de setembre de 1461. La gent el venerava tant que el volia fer sant i es deia que el seu cadàver curava escròfoles. El van enterrar a l'abadia de Poblet i als segles XVI i XVII els malalts esperaven curar-se apropant-se a les seves relíquies, com ara la seva mà, que es considerava miraculosa. La manera com els reis curaven es basava en un ritual tan senzill com tocar el malalt dient «El rei et toca, Déu et cura». Però aquest ritual es va complicar més. Els malalts normalment eren persones pobres i també rebien almoina. Només es permetien a malalts d'escròfoles. Els metges seleccionaven aquests malalts abans de que els rebés el rei. A més, a França, posaven les mans al damunt del malalt, però també el rei donava dos sous tournois i dues peces de plata que la gent utilitzava també com a talismans curatius. Tot allò que tocava el rei es creia que quedava impregnat del seu poder. I també es veu el mateix en el cas de Lluís IX de França, recordat com a Sant Lluís, que tocava les lesions dels malalts i després, quan es rentava les mans, aquella aigua també es donava al malalt i aquest la bevia durant 9 dies estant en dejú. Enric VIII entregava 6 xílings i 8 denaris en una peça d'or de 5 grams, coneguda com a àngel, per portar una imatge de l'arcàngel Sant Gabriel. Aquesta peça també es considerava miraculosa. A Anglaterra s'apreciaven més les pedres de toc que els malalts portaven al coll. També servien els anells medicinals, cramp rings. El divendres sant, al Regne Unit, el rei adorava la creu i com a ofrena deixava florins i esterlines a l'altar. Es consagraven, el rei les recollia i deixava al seu lloc monedes corrents. I amb les d'or i plata es fabricaven aquests anells, que es deia que tenien capacitat per curar. I coneguem ara reis que han estat figures històriques especialment misterioses, envoltades de llegenda. Comencem per Frederic II de Hohenstaufen. Era conegut com a Stupor Mundi per ser tan sorprenent. Va néixer l'any 1194, fill d'Enric VI de Hohenstaufen i Constança de Sicília. La seva llegenda ens diu que va néixer després de que un drac escampés el seu alè de foc al damunt de la seva mare. Coronat rei amb 2 anys i orfe el 1198, va estar sota la custòdia d'Innocenci III. Va anar avançant amb la influència dels templers. Va ser rei de Sicília, rei dels romans i emperador del Sacre Imperi Romà Germànic. Va protegir els càtars, malgrat com el rebutjava el Vaticà. Va estudiar ciències ocultes i alquímia. També va enfurismar el papa Innocenci IV, perquè en època de croades el rei va fer-se un bon amic de jueus i de musulmans. També era escriptor, pintor i escultor. Va fundar una universitat i una escola mèdica. Tenia al seu costat el savi Michel Scotto, mag, nigromant, astròleg, alquimista i vident, que va pronosticar la mort del rei. Segons Scotto, es moriria sota la flor, o sigui, en un lloc consagrat a la flor. El rei evitava, doncs, ciutats que el seu nom tingués a veure amb flors, com per exemple Florència. Tan atípic, tan culte, tan rebel i amic dels que l'Església considerava enemics, el Vaticà va començar a pensar que el rei era l'anticrist. A la seva coronació portava un missatge de prosperitat escrit en àrab a la seva roba, i això va indignar encara més a la Santa Seu. Per calmar la situació, l'any 1212, el rei va prometre al papa Honori III una croada per allunyar els musulmans, però aquesta no va arribar fins al 1227, frustrant-se en diferents ocasions. Però les relacions amb el Vaticà estaven ja tan deteriorades que finalment van excomulgar el rei. Frederic va veure com l'estar excomulgat li donava problemes de tipus polític, però va aconseguir negociar amb musulmans i evitar croades sanguinàries. Va morir l'any 1250 a Fiorentino, complint-se la profecia. Ascoto també deia que ell mateix moriria en una església, i també es va complir quan resava pel rei a la capella Holm Contrame. Un llenç li va caure sobre el cap, matant-lo. Molta gent admirava el rei i negava la seva mort. Fins i tot es va escampar el rumor de que en realitat estava viu i amagat, esperant per tornar, carregat de força i salvar el món de l'Armagedon. Es va arribar a dir que es refugiava sota terra, o bé la garta budista o l'infern, segons els seus detractors. Un monjo va dir haver-lo vist entrant al volcà Etna, acompanyat per un exèrcit. Per altra banda, alguns impostors es van fer passar per ell. L'any 1260, un d'ells va anar a l'Etna dient que era el rei Frederic ressuscitat, i aviat es va veure envoltat de seguidors. Finalment va desaparèixer. Un altre impostor a prop de Colònia rebia ambaixades europees fins que el van cremar, condemnat per bruixeria. I van cremar altres impostors. Avui dia encara es recorda l'autèntic rei com a rei del món i estupor del món. Els càtars van esperar també el retorn d'aquest gran personatge, que, com veiem, va ser més que un rei, va ser llegenda. I parlem ara del rei Carles II, fill de Felip IV. Tota la seva vida, des de ben petit, va tenir problemes de salut, probablement fruit de l'endogàmia. Era raquític i de petit tenia dificultats per mantenir-se dret i caminar. Es creia que estava perjudicat per haver nascut en un mal moment, segons l'astrologia, i a més també se sospitava que estava maleït. El Sant Ofici va detenir a una dona granadina que deia haver practicat contra ell malediccions. La gent cantava cançons sobre el seu mal estat i el seu pare no volia mostrar-lo en públic. Fins i tot hi havia molta gent que creia que no arribaria gran. Per millorar el seu estat, es va comptar amb els serveis d'alquimistes, metges i estafadors per trobar l'elixir vitae, una fórmula curativa definitiva. Roque García de la Torre, alquimista, va decidir-se a preparar un elixir per al rei, cosa que al final no va fer, dient que estava malalt pels experiments que havia anat practicant. El rei comptava fins i tot amb molts medicaments formats per ingredients estranys i considerats màgics, com ara banyes d'unicorn o braç de la gran bèstia. En realitat, la banya d'unicorn era una banya o ullal de qualsevol animal gros i el braç de la gran bèstia era una ungla d'ant. Carles II també va viure envoltat de relíquies, esperant una millora en la seva salut. El confessor del rei, el frare Tomàs Carbonell, al veure'l sempre malalt i amb una actitud sospitosa, finalment li va preguntar un dia si estava embruixat. Carles II va dir que no ho sabia. Després de 9 anys de matrimoni amb Maria Lluïsa d'Orleans, el no tenir fills es va creure que algun malefici afectava el rei. Maria Lluïsa deia que el seu marit no era impotent i que ella no tenia cap mena de problema físic. Es va creure, doncs, que la causa havia de ser sobrenatural. Es va dir que el malefici podia ser obra de la comtessa de Soissons, agent del rei francès Lluís IV, que es trobava a la cort madrilenya. També es va creure que el causant era en realitat l'emperador Leopold, que per interessos polítics podria haver-li administrat a Carles II una beguda esterilitzant. Les criades franceses de Maria Lluïsa d'Orleans també estaven sota sospita. Es creia que preparaven pastilles i filtres abortius que perjudicaven a la reina. L'any 1695, i després de morir massa jove la seva primera dona, es van estendre rumors quan el sastre de la seva segona dona, Mariana de Neuburg, va posar en una de les seves mànigues boletes de plom. Es va dir que eren objectes de màgia negra contra la reina. Ell va explicar que només servien per donar forma al vestit amb el seu pes. Finalment li van donar la raó, però abans va passar 3 dies a la presó. Aquesta segona dona tampoc es quedava embarassada, tot i venir d'una família molt fèrtil. La causa havia de ser, doncs, un malefici. L'any 1698, el rei va consultar el tema d'un possible malefici amb l'inquisidor general, el frare Tomàs Rocaberti. Aquest va tenir dificultats per convèncer el Consell de la Inquisició per investigar el cas, però sí el va ajudar el frare Froilán Díaz. Aquests vam comptar amb l'exorcista Fra Antonio Álvarez de Argüelles, de l'Ordre dels Dominics, i vicari de l'església de Cangas de Tineo, on havia exorcisat amb èxit a un grup de monges. L'exorcista va dir que una maledicció impedia al rei governar i engendrar. El malefici l'havia rebut als 14 anys, al prendre xocolata barrejada amb cervell humà. Els efectes d'aquesta xocolata tenien més intensitat cada lluna nova. Els remeis aconsellats encara van debilitar més el rei. Passejar, purgues i prendre oli beneït en dejú, amb el que també s'ungia tot el cos. Segons el dimoni que posseïa el rei, el 24 de setembre de 1694 se l'havia embruixat una altra vegada, barrejant el seu menjar amb restes de cadàver. L'any 1699, amb el rei gairebé a les portes de la mort, 3 dones que es creien demoniades van arribar al palau dient que dominaven la voluntat del rei. Durant l'exorcisme, el dimoni va dir que havien embruixat el rei persones de l'entorn de Maria Lluïsa d'Orleans. Però també va acusar Mariana d'Àustria, mare del rei, que havia ordenat a Fernando de Valenzuela, el duende de Palacio, subministrar l'encantament l'any 1675. El dimoni també va dir que l'encantament el va preparar una bruixa que es deia Casilda i ho va fer amb les restes d'un executat. El segon encantament de 1694 va ser obra d'un fals amic. Durant el procés va morir Rocaberti i el va substituir el cardenal de Còrdoba. Argüelles, al veure que amb aquesta mort perdia influència, va fer creure que el dimoni donava menys informació i va arribar a dir que el rei ja estava curat. Va voler desfer-se del tema per evitar represàlies de Mariana de Neuburg, però aquesta li va obrir un expedient a Floirán Díaz. L'any 1699, una dona suposadament endimoniada va arribar al palau dient al rei que estava sota la influència del dimoni. La va exorcisar Mauro Tenda, diplomàtic del duc de Savoia, que desitjava el tron espanyol. Aquest deia que el rei no estava endimoniat, sinó que estava embruixat i que per curar-se s'havia de desfer d'un saquet que portava sempre penjat al coll i que va resultar estar ple d'elements que serveixen per practicar bruixeria: closques d'ou, ungles de peus, cabells i molt més. La dona posseïda vivia entre bruixes que deien controlar el rei i va explicar que qui va encantar-lo en realitat va ser un grup de persones properes a la seva primera dona. Per altra banda, un nen endimoniat va acusar una bruixa que es deia Isabel i també es va acusar a Mariana de Neuburg. Aquesta, per protegir-se, va tancar el procés i Froilán va acabar a la presó i Tenda va quedar absolt, tot i la influència de Mariana de Neuburgo. Era una època de molta superstició i tothom creia que qualsevol fet desafortunat era obra de bruixes i dimonis, i tot es barrejava amb interessos i conspiracions. L'any 1700, Carles II va morir sense hereu i havent tingut una vida plena de pors i sospites. Parlem ara de Balduí IV, de la Casa Reial d'Anjou, un rei atípic. De profunda fe i voluntat, no es va aturar per la seva terrible malaltia i va ser estimat i admirat fins i tot pels seus enemics. En temps de croades, cristians contra musulmans, lluitant pels mateixos territoris, ell va aconseguir que hi haguessin bons tractes. Balduí va néixer el 1161, fill de Malaric I i d'Agnès de Courtenay, i a més, germà de Sibila. Va rebre tutories de Guillem de Tir i de petit van començar els símptomes de lepra, ja que va perdre sensibilitat al dolor. A més, també estava veient com de mica en mica perdia la mobilitat d'algunes parts del seu cos. A més, la seva cara i el seu cos es van anar deformant. L'any 1174 va morir el seu pare. Balduí tenia 13 anys i se'l va coronar rei. Li deien rei porc i rei leprós per les seves gravíssimes deformitats. Ja tan jove es va implicar amb la lluita contra les tropes musulmanes del sultà Saladí. Balduí s'implicava en les batalles, participant en elles activament, tot i la seva malaltia. Com que els seus braços estaven molt perjudicats per la lepra, va aprendre a guiar el seu cavall amb les cames. Les tropes de Saladí eren més nombroses que les de Balduí, però aquest va enviar els seus soldats a Montsigart, on va atacar els musulmans de manera inesperada per l'esquena. Saladí va haver de fugir amb una gran derrota. Unit als templers, Balduí va aconseguir més força. Fins i tot el sultà Saladí, el seu principal enemic, l'apreciava. Cada vegada més perjudicat de salut, Balduí va nombrar regent el seu cunyat, Guiu de Lusignan, casat recentment amb la seva germana Sibila. Per altra banda, va posar com a cap de l'exèrcit a Reinald de Châtillon, que aquest va atacar les caravanes dels comerciants musulmans, generant molts més conflictes, enfrontant-se més als enemics i disparant-se tot tipus de problemes diplomàtics.